Batecs al vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Batecs al vent, amb Jordi Tudó.
Bon dia i bona hora. Un altre programa amb tots vosaltres, aquest programa Batecs al vent. Avui amb un protagonista molt especial. Una persona que podríem dir que és, ja que diem en aquest programa que donem veu al voluntariat, aquí és el màxim exponent de què és un voluntariat. Una persona que treballa abnegadament, amb passió, amb la feina que fa. Ell mateix es dirà el seu nom. Endavant.
Hola, bon dia, bona hora a tothom. Me dic Felip Puig, vinc des de Corbera d'Ebre, un poblet de la Terra Alta, i primer que res voldria donar les gràcies a Ràdio Valls i al Jordi per haver-me invitat. És tot un honor per mi poder estar aquí i explicar-vos el que Jordi tindrà bé d'exposar.
Molt bé, doncs, farem uns apunts sobre la Batalla de l'Ebre i ens ho explicarà amb aquest voluntariat que ell, amb hores fora de la seva feina, fa recerca, indaga i, a més, amb temes personals molt frapants que han passat a la seva família. Felip Puig i Frisac, de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, ens farà doncs un recorregut sobre la Batalla de l'Ebre. Comencem en matèria. Explica'ns, Felip, com se va iniciar aquest inici de la Batalla de l'Ebre perquè s'arribés a aquesta confrontació?
Bueno, per començar, el que sí voldria dir en referència al tema del voluntariat que m'has comentat és que la meva feina no té res a veure en temes de historiador. Jo sóc una persona que em dedico a una feina totalment aliena al tema, i el que sí he tingut des de sempre, perquè sóc nascut al rovell de l'ou de la Batalla de l'Ebre, i he tingut sempre la inquietud de què va passar, perquè la gent no explicava què havia passat. Veies les ruïnes, veies els artefactes encara avui en dia encara en pots trobar descampats por ahí, però no sabia realment, per la veu del poble, no sabies què havia passat. Llavors, a partir de començar a indagar i de començar a buscar coses, sense voler, tu mateix te vas ficant, i la veritat és que no sé quan va començar la història, però fa molts anys que la duc a terme, sempre com a feina de voluntariat i disposat a ajudar o a col·laborar en qualsevol tipus d'entitat o qualsevol tipus de persona particular que faci falta.
En som testimonis perquè hem anat amb alguna xerrada i conferència amb algun institut del Felip Puig, i realment ho porta molt ben documentat, i ens explicaràs la història del camió de fusta feta a la pròpia presó. És a dir, que ho fa d'una forma molt didàctica i a més es nota que ho fa amb aquesta passió de portar-ho a dins, a les venes, a tota aquesta història que ens ha passat a tots plegats, però que ell en particular ho ha vist i ho ha patit amb carn pròpia. Anem doncs això, una mica els inicis, com va anar tot això. Suposo que va ser com es va desenvolupar perquè s'arribés a aquesta confluència a l'Ebre d'aquesta destrossa i aquesta bestiesa que es va fer.
Bueno, pues en referència a la pregunta, lo tema és una miqueta llarg d'explicar, però intentarem sintetitzar. Lo general Rojo, que era el cap d'estat major de l'exèrcit de la República, apoyant-se en l'agrupació autònoma de l'Ebro, que coneixien ells com a la part de l'exèrcit que des de la desbandada d'Aragó s'havia cantonat a la zona de Catalunya, van crear l'Ejército de l'Ebro, l'exèrcit de l'Ebre. Estava format per tres cossos d'exèrcit. Eren el cinquè cos d'exèrcit, que el manava el general Lister, en aquell moment era el major de milícies. El 15è cos d'exèrcit, que manava lo, també major Manuel Tagüeña, i acantonat a la part de Lleida, fent de tap perquè Lleida ja havia caigut en mans nacionals, hi havia el 12è cos d'exèrcit. De fet, pocs viatges va entrar en confrontació a l'Ebre. Els dos que es van portar a Palma a l'Ebre van ser el 5è manat per Lister i el 15è manat per Tagüeña. Tant un com l'altre, van la nit del 25 de juliol, van passar l'Ebre, era una nit de, que no hi havia lluna, una nit fosca, i a les 00:15 del 25 de juliol van passar l'Ebre per la banda d'Ascó, van arribar hasta l'altre costat i aconseguint burlar les vigilàncies que hi havia de l'Exèrcit Nacional. De fet, el cap de l'Exèrcit Nacional de la zona era el general Yagüe, estava el seu quartel general estava al Canyiz, i el van avisar de que l'exèrcit republicà havia passat l'Ebre, cosa que ja feia dies que es deia que l'exèrcit republicà passaria l'Ebre, però realment no se ho creien tampoc que pogués arribar a ser, hasta que aquella nit, sí, aquella nit va ser veritat, van intentar contenir-lo, però ja no va haver manera. El 15è cos va fer cap hasta la Fatarella i el 5è cos va fer la volta per baix i va arribar hasta les portes de Gandesa, tant un com l'altre feien la tenalla Gandesa, i a partir d'aquí, durant 115 dies, hasta el dia 15 de novembre del mateix any, 38, van estar dos exèrcits d'uns 75.000 a 100.000 homes cada bando, matant-se, primer en tot tipus d'armes, i quan les armes s'acabaven i quan ja no hi havia munició per tirar, acabaven al cos a cos, inclús en pedres, a pedrades entre uns i els altres. I va ser una confrontació brutal, on xavalets des de 17-18 anys, inclús més joves, hasta gent de la Quinta del Sac, perquè coneixem els xavalets joves com a la Quinta del Vivero, però no n'ha sentit parlar molt de la gent de la Quinta del Sac. Eren els que ja estaven fora de l'edat militar, i també els van reclutar i també van fer cap a l'Ebre. O sigui que entre uns i els altres va haver una massacre des dels 16 anys fins als 30 i pico d'anys, que van perdre la vida o van estar patint o sofrint les conseqüències de la batalla de l'Ebre.
Déu-n'hi-do, arrel de tot aquests 115 dies matant-se, després suposo que la comarca, la Terra Alta en particular, va quedar, a part de destrossada també moralment, suposo, a nivell de famílies, a nivell de gent que no es devia parlar, possiblement que avui encara hi hagi... Me voldria centrar només inicialment el que és el focus principal, és a dir, a la Terra Alta, és a dir, allò devia ser terrible que encara avui hi deu haver conseqüències sobre tot això.
Sí, lo tema principal, militarment parlant, va ser un. Després, lo políticament parlant, és un altre diferent. El que passa és que al moment que van ocorrir els fets, la gent que d'alguna manera se podia denominar d'esquerres o gent afecta a la República van mantindre's la població, i la gent de dretes o la gent que d'alguna manera estaven apoyant el moviment van marxar a direcció a Saragossa, com que l'exèrcit de l'Ebre havia passat el riu. El que van intentar ells era fugir de l'exèrcit republicà. Van anar a refugiar-se cap a la zona de l'Aragó, Baix Aragó, inclús molta gent va arribar a Saragossa. Això la gent del poble. I la gent afecta a la República se van mantindre al poble això fins que van començar els bombardejos i van començar a haver les grans lluites a la zona, i van començar a desplaçar-se primer de la població cap als masos, que era una forma de no allunyar-se del que és l'entorn familiar, però degut a la duració i degut a la duresa de les batalles i degut al... tenint en compte que són 700 quilòmetres quadrats, se va ajuntar quasi 200.000 homes en tota la seva maquinària de guerra. No quedava un lloc, no quedava un puesto que no hi hagués una màquina militar o no hi hagués un soldat. Per tant, la gent civil, d'alguna manera, el que va fer va ser anar marxant i marxant cada viatge més lluny, i una de les anècdotes que hi ha sobre la fugida és, dintre de la meva família, una senyora, en aquest cas la meva iaia, que es deia Teresina Cardona Busquet, tenia 19 anys i estava a casa sola en la seva mare. El seu pare estava al camp treballant. Estem parlant del 25 de juliol de 1938. Just a les 2 de migdia van començar a caure les primeres bombes damunt de Corbera. La gent estava fent migdiada, perquè era l'estiu de la migdiada. Van sortir de casa com van poder. La meva padrina va sortir, la meva iaia. Li dic padrina perquè és l'allò familiar. Va sortir de casa descalça i va agafar la seva mare i van marxar direcció a la finca on estava el seu pare, per des d'allí refugiar-se a un lloc o altre. Tampoc no sabien l'abast que tindria allò, ni els dies que duraria, ni com acabaria. Van sortir, però l'única direcció possible que van trobar va ser just la direcció contrària a on tenien la finca familiar. Llavors, la situació va ser que uns van, o sigui, lo pare va fugir per un costat i la filla i la seva dona van fugir per un altre. Després de vicissituds de tot tipus, van fer cap hasta Móra d'Ebre. Ella, de fet, ja ho he dit al començament, va sortir descalça de casa i al cap d'uns dies, varios dies, va arribar a Móra d'Ebre, encara anava descalça. I allí es van refugiar a una zona, abans d'arribar al pont que creu el riu, esperant poder passar este pont per fugir de cara a Barcelona, perquè ja veien que això s'allargava i no hi havia manera de subsistir, no hi havia aliment, no hi havia res, i l'única forma de subsistir era anar de cara a Barcelona, que de fet tenien família a Barcelona i per això anaven de cara allí. En el pare havien perdut totalment el contacte, per tant tampoc sabien el pare cap a on havia anat o què havia fet. Van refugiar a la zona del pont, els van dir que no el podrien passar. De fet, el pont estava derruït, però hi havia un pont de pontons, un pont fet de fusta, però que era exclusivament d'ús militar. Un soldat, al final, els va dir: mira, demà pel dematí a primera hora acabarem d'estendre un altre pont, que el primer l'havia destruït. Us donarem, d'alguna manera, un temps perquè poguésseu passar. Però això sí, ha de ser a tal hora, fer cap allí i passar el pont com sigui. I li va veure que ella anava descalça. Diu: i vostè no té sabates? Diu: no, que vaig marxar de casa descalça. I encara diu: pues li portaré unes sabates. I de fet sí, li va portar unes sabates. Però en un problema, li van portar unes sabates del número 42 i ella gastava un 36. Per tant, des del mar que estaven refugiades fins a arribar al pont, va perdre les sabates pel camí, perquè com que a més anaven de pressa, anaven corrent, va tornar a perdre les sabates pel camí i va continuar descalça. Van arribar al pont, lo van aconseguir passar, i una volta van passar al pont, els van dir: bueno, pues ara aneu a l'estació de Móra la Nova, i des de l'estació de Móra la Nova ja podreu agafar el destí que vosaltres cregueu. Però van arribar a l'estació i els van dir que no, que els trens estaven únic i exclusivament per a servei militar i per a evacuar ferits de la batalla de l'Ebre, que de fet era el moment més important o de més conflagració dintre de la batalla de l'Ebre. Així que van continuar direcció Falset, i els van dir que a Falset ja podrien trobar convois per poder... Llavors van marxar descalça i a peu des de Móra la Nova direcció Falset. Arriben a Falset al cap de 3, 4 o 5 dies, no sé exactament, i es van trobar el mateix problema. A Falset tampoc no els hi van permetre utilitzar cap tren, i l'única cosa que els hi van dir és que hi havia camions que marxaven cap a Barcelona a recollir aliments o a recollir estris per als soldats que hi havia allí, i que possiblement que algun camió els podria carregar i portar a Reus. La veritat va ser que van arribar a Reus a peu i descalça. Van arribar a l'estació de Reus i també en el problema que hi havia, ja la batalla de l'Ebre estava al 100% d'això, no hi havia prous convois ni hi havia prous trens, les vies també estaven bombardejades, estaven tocades, tampoc no va ser possible, i van continuar descalça també direcció Barcelona i van arribar fins a Barcelona. Van arribar al Prat de Llobregat, descalça. Van arribar al Prat de Llobregat i el primer que van buscar és algo per poder menjar. Llavors van sentir olor de pa. Hi havia un forn de pa que estava cuinant o estava treballant en aquell moment, van sentir olor de pa i van anar cap allí. Llavors no tenien diners, no tenien res, i van parlar amb la senyora que veia al front de la tenda i li van dir el que els hi passava, que no podien comprar, però que si tenien alguna forma de que els hi poguessin donar alguna cosa. I al veure com parlaven, era una forma característica de parlar de les Terres de l'Ebre, els hi van preguntar: i d'on són vostès? I diu: mira, d'un poblet molt petit, d'un poblet que es diu Corbera d'Ebre, que està a la Terra Alta, a la vora de Móra d'Ebre, a la vora de Gandesa. Ah, diu, sí. Diu: hi ha un senyor de Corbera aquí treballant en natres. Ah, diu, sí. Diu: com s'hi diu? Diu: mira, ves fulano de tal. I en aquell moment se van quedar les dos que si els punxen no els treuen sang. Era el seu pare, que havia fugit també des de Corbera, havia marxat en lo carro i la mula, havia arribat en lo carro i la mula fins al Prat de Llobregat i es havia ficat a treballar al forn de pa portant llenya perquè aquella gent poguessin poguessin fer pa. Per tant, van trobar l'omanà. En aquell moment se'ls va obrir el cor i van poder disfrutar de pa blanc que feia quasi 3 mesos que no l'havien provat. De fet, van sortir de Corbera el juliol i van arribar a Barcelona sobre els vols de novembre. O sigui que ja està quasi acabada la batalla de l'Ebre.
Quina anècdota. Amb la pell de gallina, escoltant aquesta anècdota directa que ens acaba d'explicar en Felip Puig i Frisac, que és un voluntari, treballador i apassionat de la batalla de l'Ebre. Com aquesta anècdota, suposo que n'hi han moltíssimes, i totes, si una fa esgarrifar, l'altra fa posar els pèls de punta de tot el que va arribar a passar, no? I clar, el conèixer la gent i viure tant de prop, això d'alguna manera encara frapa més tot això, no?
Bueno, pues sí, això és una de les coses que fa que sense un donar compte s'involucre dins en això, i com que tots tenim les ganes, allò de saber més, de buscar més, d'averiguar més, pues a partir d'aquí ha sigut el que m'ha conduït a, per lo menos del que jo sé o del que a mi m'han explicat, intentar transmetre a les noves generacions perquè d'alguna manera tinguin consciència del que és una guerra. Jo sempre els dic el mateix. Qualsevol guerra no hi ha mai un guanyador i un perdedor. Sempre hi ha dos perdedors. Mai hi ha guanyador i perdedor. Perquè per molt que un cregui que ha guanyat una guerra, al final se'n dona compte que ho ha perdut tot. De fet, ara surt un llibre, sortirà ara este mes, que es titula, està fet per un oficial de l'exèrcit franquista que va lluitar durant tota la contenda en Franco, i es titula Ganamos la guerra, perdimos la paz. De fet, és claríssim el que explica este senyor en este llibre, perquè és això, és que creent-se que havien guanyat alguna cosa, l'únic que van aconseguir fer és perdre alguna
cosa. I tant, Déu-n'hi-do. Bé, a part de casos puntuals, gana, misèria, violacions, aquí deu haver un sac d'anècdotes i anècdotes no realment fàcils d'explicar, no, suposo?
Sí, n'hi ha moltes. Si voleu us en faré 5 cèntims. Us faré 5 cèntims d'algunes que són entranyables. Són dures, però són entranyables. Jo, molts viatges, quan ho explico, no molts viatges, sempre, quan ho explico, se'm fica la carn de gallina. Inclús se humitegen els ulls, perquè són aquelles coses que dius, no pot ser que les persones siguéssim així de dures en nosaltres mateixes, perquè al final el que fem és algo contrari al que tots volem. Tothom volem viure, i el que aconseguim en això és matar-nos d'uns als altres. L'anècdota va d'una xiqueta que en aquell moment tenia 18 mesos. Se deia Maria Frisac, es diu Maria Frisac, té ara 83 anys, i és la meva mare. En aquell moment era un nadó de 18 mesos que la portava la seva mare al braç, i havien sortit del poble perquè estaven bombardejant, i es havien fet uns refugis, se'ls denomina refugis, eren uns forats fets als marges de terra, de manera que podien entrar per un forat d'escassament 50 centímetres de diàmetre, i allà dins se amuntonaven, se ficaven un número de gent que, de la forma que tu ara encara són visibles, encara es poden veure, ho veus, diries que és impossible, però allà dins la gent, una volta començaven a caure bombes, se hi tiraven de cap. Llavors, una de les persones que va fer cap dins en un refugi d'estos va ser la meva iaia, que portava la meva mare al braç. Van començar els bombardejos, la trilita provoca una sequetat a la gola, a més a més barrejada en la pols dels bombardejos, això provoca moltíssima set. Però si damunt d'això estem parlant del mes de juliol, temperatures com ara estem patint de 39, 40 i 40 i pico de graus, pues això s'accentua. A més, allà dintre van estar hores i hores amagats perquè les bombes no paraven de caure. Lo crio va començar a demanar mam, en el seu idioma infantil, demanava mam, volia mam. Mam, però no hi havia manera. La meva iaia va intentar donar el pit, però no sortia res, no tenia res, i el crio seguia demanant mam i mam. Van pensar que allí la xiqueta es moriria perquè que no hi havia forma de poder sortir ni a recollir aigua ni a res de res. I en això que va passar un soldat. I va veure que hi havia gent per allí en castellà. Què feu aquí? Us van a matar. És que no podem sortir, és que no ens podem amagar, és que no sabem on anar, i a més tenim un crio que ens està demanant aigua. Pues jo no llevo ni cantimplora ni llevo nada, però d'aquí teniu que iros perquè aquí van a empezar otra vez los bombardeos i tal i qual. I aquell home va a marxar. Però en aquell home li va dir que queda algo dintre del cor i es va donar compte que hi havia un crio. I quan va començar a fosquejar, estem parlant que això va començar per el dematí, i al juliol, fins a les 9 de la nit o les 10, no és de nit, sobre les 9 o les 10 se va presentar un altre viatge aquell soldat en una cantimplora d'aigua i la va donar a la moella, perquè el crio comencés a beure. Dintre hi havia 10, 12, 15 persones, ningú va fer cas de l'aigua, tothom tenia la mateixa set que tenia el crio, però el crio va començar a beure aigua, beure aigua, beure aigua, beure aigua, va parar de beure aigua i ningú li va prendre la cantimplora. Va tornar a aixecar la cantimplora, va seguir bevent, 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 fins que es va quedar saciada, i després la moaiaia va agafar la cantimplora i no va beure una gota d'aigua. La va passar a una senyora que hi havia al costat, aquella senyora a l'altra, van fer un glopet cada un, i a l'últim, que era ella la que li tocava, ja no quedava aigua. Li van tornar la cantimplora al soldat, i així es va acabar la història, però és una història dura però entranyable. Jo sempre m'agrada recordar-la.
Molt bé, farem en aquest punt un petit recés. Escoltem Ai Carmela, Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries. Bé, tornem a estar aquí a Batecs al Vent, avui amb apunt sobre la Batalla de l'Ebre amb Felip Puig i Frisac. És un voluntari apassionat de la Batalla de l'Ebre, és de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, per tant, el rovell de l'ou de on va passar tota aquesta desgràcia de la Batalla de l'Ebre. Explica'ns una mica com va quedar el poble de Corbera després dels bombardejos, els dies, és a dir, aquella muntanya de runa que va quedar, que encara està exposada per si la gent la vol anar a veure, que és un tema que històric i de memòria històrica possiblement, de que no hauríem de perdre mai ningú, no? És a dir, explica una miqueta com va quedar el poble els dies dels bombardejos, fes-nos 5 cèntims de tot això.
Vale, pues mira, com tu bé has dit al començament, jo me dedico a temps parcial o temps com puc a fer xerrades pels instituts, als xavals de segon de batxiller. I llavors una de les diapositives que passem al PowerPoint que tinc ja preparat és una fotografia de Corbera tal com era als anys 20, i es veu un turó, i tot este turó poblat i encapçalat dalt de tot pel que és la Iglesia Vella, el que nosaltres coneixem que era la Iglesia de Sant Pere, i coneixem avui per avui la coneixem com la Iglesia Vella del poble vell. Llavors este poble hi havia uns 2.500 habitants, estem parlant dels anys 20, i hi havien retornat molta gent després del problema que va haver de la filoxera al començament d'any. Per tant, allò tornava a bullir, tornava a ser un poble agrícola, però en una economia que anava pujant poquet a poquet. Va començar la batalla de l'Ebre i a partir d'aquest moment va quedar totalment despoblada. De fet, els bombardejos van arruïnar totalment el poble, no va quedar pedra damunt pedra. De fet, hi ha una fotografia que també l'exposo a este PowerPoint, que és de regions devastades, que hi ha una fotografia feta als anys 40, on se veu el poble completament bombardejat i completament arruïnat. La gent, els que van retornar, de fet, de 2.500 persones, després no han passat mai de 1.200, i la gent va anar venint poc a poc, per tant, van anar tornant al poble la gent que havia marxat, i van anar de moment col·locant-se a les cases que d'alguna manera encara es tenien en peu, 2, 3, 4 famílies ficades dintre d'una mateixa vivenda, i a partir d'aquí, bueno, pues en esforç, en treball, en dedicació, la gent va començar a conrear el camp. Els primers anys va ser impossible perquè estava tot sembrat de material explosiu. La gent se va guanyar la vida recollint metralla i anant a vendre. Això va ser la primera economia de postguerra, va ser esta, i després, pues, bueno, poquet a poquet la gent se va anar traslladant del que és l'Uturó, del que és la part que nosaltres coneixem com la Muntera, se va anar traslladant cap a la zona de baix, a la vora de la Nacional, de la 420, que de fet la 420 en aquell moment bordejava el poble, i avui per avui és el centre neuràlgic del poble. I la part antiga ha quedat, avui és patrimoni de la humanitat, i és visitable. No queden cases, queden algun vestigi d'alguna casa, i el que sí queda és la imponent massa de la Iglesia Vella. És un monument al fratricidi, és un monument al que no té que tornar a passar mai més, perquè és un monument a una barbàrie que va deixar tot un poble arruïnat, i això per extensió tot un poble, tot un país i diverses generacions de gent que avui, després de 80 anys, encara estan tocades per aquells fets.
Expliquem també una miqueta la postguerra, és a dir, com va refer, a part d'això que explicaves ara de l'economia de postguerra, que la gent anava a buscar metrall als camps, és a dir, com se va poder refer, diguem, el poble, tornar a aixecar una altra vegada una població, diguem, paral·lela del que veia al davant, totalment bombardejada, no? Suposo que aquí hi ha el tema humà important de que la gent treuen forces d'allà on poden, i realment van tornar a fer una altra vegada a aixecar el poble, se suposa.
En aquesta pregunta se pot contestar de dues maneres. Una de les maneres és la pràctica, i és més o menys el que havia començat a explicar, i és la forma de que l'economia va anar poquet a poquet, d'una forma molt lenta, però poquet a poquet va anar superant-se. A Corbera, en el problema que el tenia el poble derruït, però bueno, a la resta de comarca passava el mateix. Els camps estaven arruïnats, estava tot ple de cadàvers, de fet va haver molts problemes de tifus, de gent jove que moria perquè els cadàvers estaven mal enterrats, i llavors el tema dels artefactes, això també era un problema enorme, perquè anaves pel camp i a tot arreu, inclús jo soc nascut 20 anys després d'acabar de la batalla de l'Ebre, i encara vas pel camp i anaves pel camp quan ets crió i trobaves bombes, trobaves granades, trobaves fusells, trobaves de tot. Allí es va replicar el que estava per damunt, però el resto va quedar. Aquesta és una forma d'explicar-ho. I després està l'altra forma, que és la vessant política o la vessant de convivència ciutadana, un cop hi va haver vencedors i vençuts, aquesta ja és més complicada. Si una va ser complicada, la part econòmica va ser complicada, la part convivencial ho va ser encara més. Ho va ser encara més perquè, com tothom sap, després d'una guerra, com el que diem al començament, que no guanyi ningú, que al contrari per tothom, va haver una gent que es va sentir guanyadora. I aquesta gent que es va sentir guanyadora, d'alguna manera, va voler aplicar la seva llei. I la seva llei se va aplicar en tal duresa que, sort, que dintre dels mateixos guanyadors també hi havia gent en molt seny que van parar el cop. Però si no hagués vingut una gent que parés el cop, ja s'ha acabat tot en una massacre. De fet, qui ho explica molt bé i explica molt bé els anys del problema de les patrulles de control, del començament, de l'any 36, de la revolució de CNTFI i companyia, és l'Otoni Oresans, que ho explica al seu llibre L'Omnibus de la mort parada falset, i explica els desmans i les verdaderes burrades que van arribar a fer els incontrolats que, en nom de la república, van assaltar i van ficar o van obligar a aplicar la seva llei a tots els poblets que anaven passant per la zona de la Terra Alta i hasta arribar al Baix Aragó. Tot això es va reconvertir, en acabar la guerra, en justament tot el contrari. La gent que d'alguna forma s'havia vist malmesa o s'havia vist inclús havien afectat a familiars seus, doncs va agafar la revenja, i aquesta revenja va ser denunciar a tot aquell que havia estat al bando republicà o era gent d'esquerres o gent que comulgaven en els postulats de la república. Quan va començar barrejo les dues coses perquè és una forma d'intentar explicar-ho. Quan va començar la revolució l'any 36 va haver molts homes escrits al bando republicà que van intentar parar, i van aconseguir també parar a totes aquestes forces que vingudes de fora portaven el seu comunisme llibertari al màxim extrem, i no en el sentit teòric de la paraula, sinó en el sentit pràctic. O sigui, arribaven a un lloc i el primer que feien era agafar els capellans i matals, agafar la iglesia, en el cas de Corbera també va ser traure tots els sants i traure tots els bancs i traure tot, cremar-la i convertir-la primer que en un estable i després en un economat, o perdó, al revés, primer en un economat i després en un estable, i es van ficar al front i van parar aquesta gent dient-los que allí no quedava ningú dolent, en les mateixes paraules que m'ho explicaven a mi quan era petit. I un de tots va ser Pere Frisac, era el meu iaio, en aquell moment era el jutge municipal, i es va ficar ell i molta més gent com ell al front del tema, dient que allí no es havia de matar ningú ni havia de passar res. De fet, va ser així, van matar els dos capellans. Per cert, un era el tiet del que després va ser Monsenyor Vicente Itarancón, i l'altre capellà, en aquests dos sí que els van matar, però després del resto de la gent del poble no van matar ningú. Va haver algú que es va tindre que amagar. Aquesta persona que es va amagar va estar un temps amagada. Per cert, se va ficar malalta una volta estava dins amagada, i se li va aconseguir unes dosis de penicilina perquè pogués guarir i, a més, no fer pública la presència dintre pel poble, per evitar que elements revolucionaris d'alguna manera poguessin fer mal o aprendre, no? Llavors, aquesta persona, una volta va arribar l'any 38, que van entrar les tropes franquistes després de la desbandada d'Aragó i abans de la batalla de l'Ebre, va sortir del seu refugi i, com no havia de fer, va fer és denunciar tots aquells que d'alguna manera l'havien ajudat. Tots aquells que d'alguna manera van tapar perquè les forces revolucionàries no li fessin res, els van denunciar. El meu iaio es va salvar perquè ja estava dintre del que és la Quinta del Sac, ja estava al front, però el doctor Videllet, que era un metge de Reus, que va ser el que li va proporcionar les dosis de penicilina, este sí que el van detindre i no el van matar, pues perquè al final va tindre moltíssima sort, però estava ja a punt de ser fusillat ell i varia gent més. Llavors, al final de la guerra, perquè això entre mig va vindre la batalla de l'Ebre i va haver encara un temps fins que va arribar lo final de la guerra, al final de la batalla de l'Ebre se va tornar a reproduir. I es va reproduir de tal manera que tots aquells que havien estat involucrats en l'Ajuntament o en els consells revolucionaris que es coneixien en aquell moment van estar denunciats, entre ells el meu iaio, va ser denunciat, va estar a França. A França se van creure les, la propaganda de Franco dient que el que no tuviera les mans manxades de sangre que podia retornar, que no li passaria res, i van tornar ell i el seu germà. Tan bon punt van passar la frontera, els van detindre els dos, i en un lo van enviar a Betanzos, a la Coruña, i a l'altre el van enviar a la presó provincial de Màlaga, per a que estigués en prop i així es poguessin parlar. Una volta van anar buscant-li tota la seva història política, los van recollir els dos, un de Màlaga i l'altre de Betanzos, i els van portar a la presó de Pilatos d'aquí de Tarragona. El seu germà, el Braulio, lo van afusillar l'any 40, acusat d'haver robat los diners de la cooperativa agrícola de Batea. De fet, ell no vivia a Corbera, estava casat i vivia a Batea. Acusat d'això, no va haver altra opció, no van tindre cap tipus de forma de demostrar que això no havia sigut així. Tot al contrari, però bueno, va morir per això, el van fusillar. Jo, parlant molts d'ells, en una tieta meva, filla d'ell, encara es viva, té 90 anys, i sempre me diu el mateix: el meu pare no en tenia diners, tot i estar acusat d'haver robat tots els diners de la cooperativa agrícola de Batea, que en aquell moment eren 80.000 pessetes, era un dineral. El meu pare no en tenia diners, perquè jo vaig passar gana. Si el meu pare hagués tingut diners, jo no hagués passat gana. A més, estàvem tota la família a França, vam estar en un poblet, sempre ho explico, en un poblet a la vora de París, que ens van tractar molt bé, i si haguéssim tingut diners, en aquell moment se venien passatges, sobretot pel Winnipeg i per diversos barcos que es van fletar des d'Amèrica del Sur, i per 1.000 pessetes podies embarcar tota la família. Per tant, si el meu pare hagués tingut diners, avui tindríeu família a Amèrica del Sur. I sempre m'havia explicat el mateix. I gràcies a poder entrar al tribunal, a l'arxiu del Tribunal Militar de Barcelona, vaig aconseguir llegir els documents els quals havia dintre del que és el sumari del Consell de Guerra que se li va fer a tant a Braulio com al meu iaio. I dintre del Consell de Guerra hi havia dos documents que eren dos rebuts de la Generalitat, al qual diuen que Braulio Juan Burguera, que era el nom de la persona, entregava a la Caixa de la Generalitat de Catalunya, en concepte de los diners que tenia la cooperativa agrícola de Batea, 20.000 o 25.000 pessetes, no ho recordo, i un altre rebut en el resto de diners que pertanyien a la Unió de Rabassaires, perquè ell de fet també era membre de la Unió de Rabassaires. Això estava dins el que és el Consell de Guerra, per tant, els jutges que van juzgar i els advocats que van defensar podien haver agafat aquell document i acreditar que este senyor no es havia quedat ni cinc. Este home va marxar de Batea en 80.000 pessetes a la butxaca al mes de març del 1938, i l'entrega consta, perquè allò és un document oficial de la Generalitat, consta que es va entregar el dia 8 de desembre de 1938. O sigui que durant 8 mesos va portar 80.000 pessetes a la butxaca i no es va gastar ni 5, tot al contrari, quan va poder les va entregar. I gràcies a això lo van afusillar. Aquí està les dues formes d'explicar-ho, l'econòmica i la política.
Bé, proves falses... Avui dia encara se'n sent parlar. Fem aquí una parada, escoltem ara Cal que neixin flors a cada instant, Lluís Llach.
Fer-me és esperar, fer-me és somiar, fer-me penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats que el vent s'ha portat. Una flor d'avui es marxa just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar, fer viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps aquí buscant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
Anem anant tancant el programa avui amb apunt sobre la Batalla de l'Ebre amb Felip Puig Frisac de Corbera d'Ebre a la Terra Alta. I bé, aquí hem tocat tot un munt de coses. Intentem de sintetitzar, tot i que és molt complicat. Parlem una miqueta de les fosses comunes, de totes aquestes persones que encara hi deu haver anònimes enterrades i que ara aquí a micro tancat explicaven que encara escarbant una mica per allà encara surten fèmurs i surten
restes
de cossos de gent de la Batalla de l'Ebre, no? Com és que després de tants anys, de tantes dècades, això no s'ha pogut, diem, honorar o d'alguna manera arribar a un punt de dir, escolteu, això farem, no ho sé, si a Corbera, al costat, més amunt, més avall, però una cosa, un memorial, diem, per reivindicar allò que deies tu, perquè no torni a passar mai més una cosa d'aquestes.
Bueno, a veure, la meva opinió, la meva modesta opinió, és que no hi ha hagut mai voluntat d'arribar a poder solucionar aquest problema. Les voluntats, molts viatges, són molt legables en funció de com políticament se pot arribar a acords. Per tant, jo entenc que si hagués hagut una voluntat política s'hagués pogut fer moltíssimes coses. Com a anècdota, us explicaré que un dels últims viatges o dels viatges que va fer el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, als Estats Units, el primer que va fer quan va arribar als Estats Units anar a la tomba del soldat desconegut i aportar un ram de flors, una corona de llaurer o el que fos, i en canvi aquí tenim les cunetes de les carreteres plenes de soldats i mai ningú ha fet ni tan sols el gest de fer alguna cosa per recuperar-ho. Si s'ha recuperat alguna cosa ha sigut a nivell voluntari. En el meu cas vam estar treballant a l'Ajuntament de Gratallops, se va trobar una documentació, sintetitzant-ho molt, se va trobar una documentació dintre de l'Ajuntament. Aquesta documentació pertanyia a 5 soldats de la 151 Brigada Mixta de l'Exèrcit de la República, i en aquesta documentació vam intentar esbrinar a veure qui eren i què havia passat. Vam aconseguir fruits del tema, va ser un any d'investigació, però pues, també, com tot, vam arribar hasta on estaven enterrats els cossos, i aquí es va acabar el tema. El que sí és veritat és que, com que es va fer un treball de camp important, vam aconseguir localitzar familiars d'estos soldats i se'ls va poder retornar unes cartes i unes fotografies que hi havia, estaven totes encabides dintre d'una carpeta a l'Ajuntament de Gratallops, i seguint el fil d'esta carpeta vam trobar estos familiars. Pues bueno, com a fruit de tot aquest treball, poder localitzar un familiar i poder-li entregar uns documents del seu avi de fer 75 anys i entregar-li part de la seva història familiar, que de fet ell no la sabia, la va averiguar a conseqüència d'esta documentació, pues això ja és un gran què per la petita part que nosaltres com a voluntaris podem aportar. Ara, és això, com a voluntaris. Per part oficial hi ha molt poca ajuda, i si ara n'hi havia d'haver, un dels impulsors d'esta ajuda està tancat a Lledoners i no pot desenvolupar la tasca que ell havia començat, i que de fet se van començar a treballar sobre les fosses, i no es pot continuar perquè ha quedat tallada. Estic parlant del que va ser conseller Romeva.
Sí, sí, de fet també parlàvem a micro tancat, és a dir, a Alemanya a nivell general s'està fent molts memorials, els pares porten el cap de setmana a visitar aquests memorials doncs a tots els la canalla que tenen molt poca edat, no? Una miqueta, com vulguem dir, això que no torni a passar mai més, no? Clar, aquí per exemple, allí on diuen que van matar a Hitler, hi ha un pàrquing de cotxes i completament no està ni asfaltat, és a dir, i cap mena de cartell. Aquí tenim un gran monument visitable i a més no es pot desenterrar el causant de tot això, no? Per tant, perquè vegem una miqueta on som i la diferència que hi ha de la resta de tot el món mundial.
És que lo problema és que Alemanya van guanyar algú que d'alguna manera va ficar en solfa tot el tema, i en canvi aquí va guanyar algú que l'últim que li interessa és que això es fiqui en solfa.
Molt bé, ha estat un plaer, se'ns ha fet curt aquest temps amb Felip Puig Frisac, a punt sobre la batalla de l'Ebre, una persona apassionada, voluntari, i li agrada divulgar tota aquesta feina que hi ha aquí darrere, molt amagada i abnegada al mateix temps. És a dir, per contacte amb Felip Puig, si voleu, algun institut, alguna xerrada, és a dir, sobre la marxa, la gent també, si voleu anar a visitar Corbera d'Ebre, és un focus on veureu realment tot això que us ha estat explicant en Felip Puig. Alguna cosa per tancar? He estat molt a gust i se'ns ha fet molt curt aquest temps, Felip.
Pues molt bé, no res, moltes gràcies per haver-me invitat. I sí, el que tu dius ara al final és això, si algú té alguna inquietud de conèixer in situ el que són els estralls que va provocar la batalla de l'Ebre, allà dalt estarem agraïts de poder-los acompanyar, de poder-los ensenyar. De fet, hi ha un museu que es titula, tal com diem al començament, Museu dels 115 dies, el qual dona una explicació molt, molt, molt acurada del que va passar durant tot aquest temps. I després podeu veure també in situ les ruïnes del Poble Vell, en la seva majestuosa iglesia, aunque derruïda, però visitable, i es fareu una miqueta més la idea del que, per molt que jo o qualsevol que us pugui explicar, si ho veu in situ, potser sense explicacions, se'n donareu compte de que va haver una gran barbàrie.
Ho deixem aquí, molt agraït, donar les gràcies en aquests apunts sobre la batalla de l'Ebre que ens ha fet en Felip Puig i Frisac, i repeteixo, moltes, moltes gràcies. Fins la propera.
Mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit.